Avui a l'Ofici de Viure, lliçons de vida de l'Índia. Sovint pensem que la felicitat ve de fora i ens oblidem que en realitat neix i creix dins nostre. Però sí que és cert que la felicitat l'hem de treballar, l'hem de buscar, i això és el que han fet Héctor García i Francesc Miralles en un llibre que pretén ser una geografia de la felicitat, com en diuen ells, després del seu èxit Ikigai de ja fa uns anys. Ara els dos escriptors ens posen a les mans Namasté, una proposta que comença amb un viatge a l'Índia on ho descobreixen tot. Així ho expliquen. El viatger que visita l'Índia se sorprèn de trobar en un mateix territori una diàspora de cultures. Els temples hinduistes colorits, esglésies a Goa i Kerala, mesquites sublims com la de Nova Delhi o el mausoleu islàmic del Taj Mahal. Pels seus carrers plens de vida es creuarà amb místics jainistes, monges cristianes, elegants sikhs amb els seus turbans i els sadhus que pelegrinen per tot el país com a preparació per la mort. Es té la sensació que el món sencer, almenys pel que fa a l'espiritualitat, és aquí. Per això, continuen dient els autors d'aquest llibre, estem convençuts del retorn de l'Índia al lideratge del món, i aquest llibre és la nostra petita aportació per donar a conèixer els secrets de la seva cultura. Perquè els autors de Namasté van sortir de casa, potser perquè van sentir la crida de l'aventura, que és una de les fases que el mestre de ioga i terapeuta Alexis Racionero citava al seu viatge de l'heroi. La crida de l'aventura que deia de vegades passa per accident, per una coincidència o atzar o fortuna. I després calia potser el més difícil encara, segons Racionero, travessar el llindar de la porta, superar el límit. És el trànsit del que coneixem al que desconeixem. Finalment, i després de moltes altres fases, arriba el retorn, la crisi dels dos mons i la llibertat per viure. Res no és com abans. L'aventura ha canviat l'heroi. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio fem aquest viatge a l'Índia. En parlem amb Francesc Miralles i Alexis Racionero, lliçons de vida de l'Índia.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Agustí Pàmiker, soc escriptor i editor. I com tant amb una cosa com l'altra, l'Índia és un dels meus focus d'interès, tant com a escriptor, que he escrit ja 4 o 5 llibres sobre l'Índia, com a editor, que jo publico molts llibres lligats amb les cultures, les religions o l'espiritualitat de l'Índia, sigui l'hinduisme, el budisme, els sikhs, els jains. Si jo haig de dir el que a mi més m'interessa personalment, com Agustí Pàmiker, de les tradicions hindús, a mi a vegades m'agrada més plantejar-ho així, en plural, és el sentit que tenen molts hindús de la immanència. Lo diví, o Déu, si li volem dir, però jo en el cas de la Índia m'agradaria més parlar de lo diví, lo sagrat, no és algo transcendent que està lluny, com a vegades passa a les tradicions monoteístes, sobretot a les molt estrictament monoteístes, sobretot als protestants, o potser una mica també l'islam, sinó que a la Índia lo diví és transcendent, però sobretot és immanent. És sobretot estar en aquest món i sobretot estar dins d'un mateix, dins del que anomenem a la part espiritual d'un mateix, a l'ànima, a l'esperit. Però estar amb el que un fa quan un cuina, quan un treballa, fent l'amor, els paisatges, els llocs, les pedres, a les muntanyes, els boscos, el que un fa i deixa de fer, això també pot ser diví. És una mica panteïsta en aquest sentit. Jo prefereixo dir-li immanentí. La immanència de lo diví amb la vida quotidiana, amb les petites coses. I això és algo que jo ho trobo en molts dels hindús i és de les parts de l'hinduisme o de les tradicions hindús que a mi més m'interessen o que jo crec que jo puc aprendre més i a mi jo crec que molts occidentals estaria bé que tinguéssim una mica o desenvolupéssim aquesta sensibilitat.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, lliçons de vida de l'Índia. En parlem amb Francesc Miralles i Alexis Racionero. Senyors, benvinguts. Gràcies per ser amb nosaltres.
Encantat d'estar aquí.
Hola, igualment.
Bé, Francesc Miralles, portes la teva nova criatura, Namasté. La via índia a la felicitat, la realització i l'èxit, després d'Ikigai i d'altres llibres. Com va néixer aquesta idea, tenint en compte que tu vas anar precisament a l'Índia, vas fer un tour presentant l'Ikigai?
Va néixer a partir de l'Ikigai, perquè, curiosament, el llibre s'ha anat posant de moda a diferents països. Al principi era més els països anglosaxons, després va ser Holanda, Turquia, però el 2020 i el 2021 ha sigut el llibre més venut a l'Índia. I escrivia un munt de gent de l'Índia, vam donar com un centenar de xerrades, associacions de dones, universitaris, tot tipus de persones. Deia, per què no doneu la vostra mirada sobre l'Índia? I va coincidir que l'Héctor va anar a fer un cicle de conferències a Bombay i que jo vaig anar a fer el que anomenen en anglès un book tour a 5 ciutats de l'Índia. I aquí va ser quan ens ho vam començar a plantejar. Després va venir la pandèmia, i durant la pandèmia, aquestes trobades que fem amb l'Héctor, que viu a Tòquio, jo visc
trobades
aquí...
Trobades telemàtiques.
A les 8 i quart del matí, sempre, és una tradició. Doncs vam començar a rascar tot el material que teníem de l'Índia i ell, a més, tenia una visió nova per aportar, que és per què el Silicon Valley estan agafant líders CEOs hindús per portar, o de la Índia, de diferents tradicions, per portar les empreses tecnològiques. Què aporta la seva mirada diferent del que seria un gurú occidental? I doncs, això també té el seu capítol al llibre.
Sí. Quin seria el titular?
Mira, el titular podem agafar d'exemple el CEO de Microsoft, que es diu Nadella, que la companyia estava molt malament de números i de projecció, estava perdent quota constantment, i Nadella, que és lògicament és una persona tecnològica, va portar una mirada que és molt índia, que a mi em fa pensar en aquest aforisme de Buda que diu mirada clara, cor tendre. Ara no sé si ho estic traduint bé, no? I doncs, per exemple, a l'hora de contractar directius o directives per càrrecs importants, ell feia una única pregunta a la gent que recomanava aquesta incorporació. Deia, aquesta persona portarà claredat a l'organització o portarà complicació? Si porta complicació, no cal ni que l'entrevistem, no cal que vingui. Llavors, ell ha apostat molt per la claretat i la simplicitat, i això està molt present en tota la tradició hinduista, perquè es parla ara molt del minimalisme. Moltes coses que coneixem d'altres bandes tenen el seu origen en aquesta cultura.
El propòsit de viatjar, digueu, Francesc, a Namasté, no és arribar a la teva destinació i fer-te fotos. El veritable viatge és una experiència transformadora. Quan retornem al nostre lloc després de l'exploració, som persones diferents. Hem instal·lat un nou programari a la nostra ment que ens ajuda a empatitzar més amb els altres i a viure amb una perspectiva més global i humana. No sé fins a quin punt aquest Alexis Racionero és el viatge de l'heroi, i aprofitem també per, bé, per donar entrada a tot. Tu podries fer també, bé, no un llibre, sinó una enciclopèdia sobre l'Índia, gairebé.
Bé, sí, jo he estat a Índia, no sé si he estat ja 5 o 6 vegades. Vaig fer un llibret molt petit que es deia Shanti Shanti, Viaje al Norte de la Índia, arran d'un documental que es diu Rubber Soul, Por qué los hippies fueron a la Índia, i que va motivar el meu primer viatge, no? I, home, l'Índia en si mateixa és un viatge a l'heroi, no? Per moltes persones, perquè, com s'explica en el llibre del Francesc i a l'Edcor, doncs la Índia és un batibull de gent, de creences, és el que els americans diuen un melting pot, no? I hi ha una càrrega i una intensitat tal que aquí que parlem tant de la meditació, l'espiritualitat i tot això, el primer xoc que et trobes és, ostres, però arribes a la Índia i això on t'està? Si Delhi és un infern. Però això és com el llindar del viatge a l'heroi, no? Perquè tu surts d'aquí i anar a la Índia et genera unes pors, o sigui, parlem de la Índia pues, clàssica i tradicional, no? Hi ha alguna ciutat com Bangalore que es pot acostar més a el que seria una ciutat europea, no? Però tu arribes, per exemple, de cop a Benarés i pots morir i renéixer a Benarés en unes quantes hores de la misèria, les olors, la brutícia... Jo la primera nit que vaig arribar a Delhi sempre recordaré que vaig veure un mort a la via del tren. I arribàvem amb un vol tardà i vam passar des de les 4 del matí fins a les 6 o 7 esperant el tren que anava a Rishikesh, seguint el mite dels Beatles, que van anar a Rishikesh. I entre els pàries, que és aquesta societat de castes, classista d'Índia i de més, doncs hi havia un home mort a la via del tren, i després quan vam sortir amb el tren vam veure els slam dogs d'allà, pues, els nens jugant entre la porqueria i unes imatges molt dures, i clar, llavors sí, arribes a Rishikesh i vols trobar aquella imatge idíl·lica, no? I recordo que jo, a mi em va fotre un cop bestial, no? I quasi amb ganes de marxar al moment, no? Però com marca el viatge a l'heroi, hi ha fases, hi ha proves, no? I de sobte, pues, si et quedes, la Índia et pot donar moltes coses. Ara, hi ha gent que no suporta l'Índia. O sigui, per exemple, el meu pare és que no ho suportava per enlloc. I teníem grans discussions sobre les dues fonts de sabidoria, que és Xina o Índia, no? I aquí era com un partit de futbol. Clar. O sigui, no?
I suposo que, a part de la brutícia, sí que hi hagués la bellesa i la lletxó, com si diguéssim en el mateix pack. Mm, això a ell no li devia agradar.
No. Ara, sí. Això que deia l'Agustí és molt interessant, eh?
L'Agustí Pàniker.
Sí, el que deia l'Agustí Pàniker al principi del programa, certament una de les coses que ens enganxa és que pot haver-hi aquesta bellesa i la bellesa i la foscor i la lletxó i de més, però lo sagrat està per tot arreu, no? I amb qualsevol petit detall, no? I això és bastant frapant.
I amb tot aquest panorama immens, com us ho heu fet, Francesc Miralles, per destilar en un llibre...
És que justament el que volíem era fer una cosa molt diferent al que fan els llibres dels grans experts, que nosaltres no som. El que volíem era divulgar. Vam pensar, agafem aquests 10-12 temes, que són troncals, perquè els pugui entendre el perruquer i la taxista. Que això sempre és com un objecte que pugui arribar a tothom, no? I llavors, per això, de vegades, els exemples que agafem, per exemple, en el capítol dedicat als sadhus, doncs, en lloc d'entrar en mística, doncs, parlem d'On the Road, que aquells eren els rodamons moderns, relacionant el món antic amb el món modern, intentant explicar-ho per a tothom amb un llenguatge molt senzill, perquè de llibres doctes ja n'hi ha molts a l'Índia. Per exemple, els del tiet de l'Agustí, Raymond Pàniker, jo he llegit bona part del que hi va escriure i ja té un públic, això, no? Llavors vam pensar, com podem explicar de manera fàcil els principals punts de l'espiritualitat de la Índia d'abans i d'ara. I aquest va ser l'experiment que vam fer.
Per exemple, Om o Aum, de vegades es transcriu, encarna el so de l'univers i, per tant, ho abraça tot. Des de l'astrofísica moderna el podem relacionar amb el Big Bang, que s'expandeix fins a l'infinit per tornar-se a tancar després, la respiració divina. Segons la tradició hindú, per gaudir dels seus beneficis és ideal pronunciar 108 vegades la síl·laba sagrada. Altres escoles, però, sostenen que n'hi ha prou de repetir-la entre 10 i 20 vegades perquè ens amari la serenitat. És a dir, beveu també d'allò sagrat i de les grans tradicions.
I també de la ciència, perquè en el capítol dedicat al prana, l'Héctor, que és molt investigador, és una persona que sempre està llegint papers científics de curiositats, em va dir, Francesc, saps que l'esperança de vida no la marquen ni els gens ni tan sols els hàbits, com deia Mikigai, sinó que les últimes investigacions demostren que l'esperança de vida depèn de la capacitat pulmonar. I d'això puc donar fe perquè la meva mare va morir força jove quan es va reduir la seva capacitat de respirar. I, per tant, tota aquesta part del prana, que segur que l'Alexis ho pot explicar molt millor que jo, doncs és l'alè de la vida. I això també té a veure amb la síl·laba Om, no? Llavors, hi ha tradicions a les cultures de la Índia que, de fet, també ens connecten molt profundament amb la salut, no només de la ment i d'esperit, fins i tot del cos, també.
Sí, el Francesc, mira, tenim un vincle, que és que la meva mare també va morir més jove del que tocava i per temes de respiració, no? La Maria José Regué va morir, em sembla, la meva mare tenia 77 o 78. I certament, sí, la respiració, no? L'hàlito vital és el que ens dona vida, és amb el que ens n'anem. I a l'Índia, des de la pràctica del ioga i altres, perquè la meditació i de més també ens ho ensenya, al final tot és una qüestió d'ampliar la respiració per respirar més a poc. I llavors, per exemple, els monjos, això em sembla que m'ho ensenya un monjo a Laos, que el monjo laosià dormia molt poc. No? Dormia molt poc, em deia, no, és que jo pues me'n vaig a dormir potser a les 11, però és que ens llevem a les 3. I jo li deia, i com pot ser que aguantis tot el dia, no? I em va dir, és que consumeixo molt poc. En un sentit ampli del terme, no? I en aquest consumir poc, una part molt important és la respiració. Si tu respires contínuament, sense parar, es diu a la sabidoria índia, no sé el número, però que tenim un número limitat per vida. Llavors, clar, tu les estàs consumint a tota pastilla. Si aprens a respirar amb 4 fases, és a dir, inhales, aguantes aire, exhales, et quedes sense aire i vas baixant el flux de la respiració, a part de calmar la ment, el que estàs fent és treballar el benestar de la teva salut, no? I, per exemple, un detall més, els gossos viuen entre 10 i 20 anys perquè respiren molt més ràpid que nosaltres.
Això és molt interessant. O sigui que els executius i executives estressats que hiperventilen, s'hagi parat el rellotge molt abans.
Clar.
En prenem nota. A veure, en Francesc és especialista en gats.
No sé si els gats respiren tan
ràpidament com els gossos. Home, dormen tantes hores que sí.
Però viuen més que els gossos.
Això, i tenen 7 vides.
Dormen moltes hores.
I tenen 7 vides, sí.
No, una mitjana, no sé si arriben a 20 hores, aproximadament.
Sí, 20 hores i 4 de relativa activitat.
De relativa. El karma. L'hinduisme, dieu, Francesc parla de 3 tipus de karma en funció del moment de l'acció. El karma manifest just mentre actuem. Hi ha el karma que es queda a la nostra ment i sorgeixen situacions venidores que ens porten aquest gest originari i el que es presenta en el futur després d'haver repetit una acció. El karma és com una història que plasmem en un suport versàtil, la vida, dieu. Una vida responsable i basada en la millora personal, sense pensar en càstigs ni premis, és la pàgina en blanc que el karma ens vol recordar a cada moment. I és també, de nou, un repte, no? Com explicar el karma... Sí. En paraules planeres.
Clar, és que la paraula karma té moltes excepcions. No té res a veure el karma amb el que creuen els estudiosos del budisme o de l'hinduisme que l'instant karma del que parlava John Lennon. És molt diferent, no? Llavors, a mi em costa molt creure en altres vides, ni futures ni passades. Per això jo sempre dic, quan em mori, tireu-me el container perquè no espero cap altra cosa.
Això dius, Francesc.
Jo ho dic sempre,
això. Broma. Perquè no esperes res. Sí.
No.
Sí.
Llavors, per mi, el karma tindria a veure, aquesta excepció, diguem, terrenal, amb una cosa de filosofia kajuna, famosa per l'Oponopono i tot això, que és el 100% de responsabilitat. Hi ha persones que es troben en un punt de la seva existència i ho atribueixen a la mala sort, no? Tinc mala sort amb els homes, amb les dones, amb les feines, però no miren la cadena de causes i efectes que hi ha darrere i que els han portat fins allà. Llavors, segons aquests savis hawaians, diuen que quan tu et fas 100% responsable de tot el que et passa, ets llavors amo del teu karma, com a mínim en aquesta vida.
Sí, jo sobre el karma, a veure, es podria dir que el karma és tal faràs, tal trobaràs, però jo el que sóc contrari, i amb això estic d'acord amb el Francesc, és amb el karma com a condemna, no? Allò del maldito karma, i si tot el que em passa és culpa del karma, no? Fins i tot pots arribar a un punt, ja, segons les teves creences, per les constel·lacions, per lo transgeneracional, per creure en la reencarnació, que això fins i tot et pot venir de la família, heredat, d'altres vides, el que tu vulguis, que això són concepcions pues, que es poden creure o no. Però entris en això o no, el que per mi és més interessant del karma és que tu tens el control d'aquest karma des del present i, com deia el Francesc, des de les accions que fas. Llavors, tu pots reprogramar el teu karma i fer-te responsable del teu karma i no estar culpant a l'altre o al teu karma de que, vaja, és que per això tot em va malament, no? Sí. Després hi ha un concepte que a mi m'agrada molt, però això és de mestre, perquè és molt fàcil practicar-ho, però el karma més pur és seguir la línia de l'acció desinteressada. No? Si tu fas les accions sense un interès, diguéssim que entres en un camí de karma, pues de fluir i de felicitat, no? Perquè lo difícil és dir, bueno, actua com buen karma. I clar, qual és el buen karma? Què és hacer el bien? No? I aquí ja tenim un cacau.
Recordo que l'Alexis, en el llibre Yoga, un estilo de vida, diu, el karma yoga seria el sender de l'acció. Para l'atenció en l'actitud amb la qual ens enfrontem o ens relacionem amb el món. Cal actuar amb altruisme i bondat perquè cada acció és un sembrat del que rebrem. Més que pensar, tal com ens deia ara, en la condemna per karma o accions passades, hem de considerar que amb les accions realitzades en el present incidim en el futur immediat i que ajudant els altres ens ajudem nosaltres mateixos. I que si ens deixem endur per les males accions, generem un futur tempestuós. Bé, tot això, com dic, té mèrit, Francesc Miralles, haver parlat d'aquests conceptes en un llibre pel gran públic, que a més serà molt interessant veure, després de l'èxit que heu tingut vosaltres amb l'Ikigai a l'Índia, com l'acolliran la gent de l'Índia. Clar. O sigui, lliçons de l'Índia explicades, en aquest cas...
Per mi l'altre dia em va trucar un editor de la zona on és la família Paniker, d'aquests que parlen malaiàlam, no? de Kerala, que la família ve d'allà, que estava molt enfadat perquè l'agència literària que tu coneixes i que compartim havia donat el namasté en malaiàlam a no sé quin editor que havia comprat 5 llengües de cop. Jo li vaig dir, però no et preocupis, si a qui menys us ha d'interessar és a vosaltres. Sabeu molt més de cultura índia que no. Diu, no, però a nosaltres ens interessa saber què dieu, no? Però crec que a l'Índia potser això serà com una curiositat.
Sí, no? Com si, aquí, com si algú sí. De fora ens expliqués, ens fes un llibre sobre
igual
Catalunya.
Igual que a l'Ikigai, en el Japó és l'únic país on el llibre no es diu Ikigai, sinó que l'editorial va decidir posar un títol que és la història de dos periodistes que van anar al llogarret del centenari.
Déu-n'hi-do. Amb aquest títol no hauria de ser
un best-seller internacional. Era una editorial d'arquitectura.
Ostres.
Sí, l'Hèctor va sortir a la cadena nacional de Japó i aquella setmana va ser número 1, però després va tornar a anar a les taules d'arquitectura, potser, no sé, o de coses friquis.
Bé, doncs, en el llibre hi ha tot aquest apartat, ja esmentaves tu el cas de la CEO de Microsoft, de mestres, que en dieu vosaltres, del nostre temps. Uh-huh. I bé, com sempre, hi ha anècdotes...
Clar, és que hem de pensar que a l'Índia molta gent ho relaciona. Jo diria que a partir del colonialisme d'autors com Kipling, amb els mestres de meditació, amb els santons com Ramana Maharshi, però s'ha de pensar que a l'Índia hi ha els millors enginyers i matemàtics i programadors del món, i que no és gens esborjarrat pensar que d'aquí 10-15 anys poden dominar totalment el que és la tecnologia. Per tota la indústria que hi ha, per exemple, a Bangalore, que abans ho ha citat l'Alexis, és com un Silicon Valley en petit o en gran. Llavors, hi ha moltíssima cultura moderna i molta gent emprenedora, moltes start-ups que poden canviar el món.
Sí, tota aquesta part, no sé si la domina l'Alexis.
Bueno, jo ho domino des de que sé, pues, per la mare de la meva filla, que és informàtica, amb tot el que ella ha treballat com a consultora informàtica en cap i tot això, en el seu equip, pues de 20 que són, 10 perfectament són indis. I es treballa a distància i el que faci falta, però els grans programadors i les grans ments, com expliquen en el llibre, és que són d'Índia. I aquí podria haver-hi un tema de... I això d'on ve d'aquella cosa de la matemàtica i el sentit binari que tenien els àrabs, i perquè al final es parla que la matemàtica i tot això i els números venen dels àrabs, no? I que la Índia, amb aquesta barreja de cultures, té una part àrab importantíssima, no? I potser hi ha un llegat que ve d'aquest temps, però certament són els cracs del món informàtic.
Dieu, Francesc, en la vostra investigació al nord d'Okinawa que va inspirar Ikigai, vau descobrir que una de les claus de la longevitat és mantenir un bon cercle d'amics, una família espiritual. I a partir d'aquí, en un dels capítols parleu dels ashrams, el del fet de créixer en comunitat.
Sí, i també, a banda del cercle espiritual, a l'Índia encara es manté el cercle de la família, cosa que a Occident no té la importància que té per ells. Aquest és el motiu perquè si et conviden a un casament a l'Índia, volen que estiguis 4 o 5 dies de celebració i allà s'inclou a tothom. O sigui, les famílies són unitats fortes i l'amistat entre amics puc donar fe que és eterna, perquè un dels meus millors amics va anar a l'Índia fa 30 anys per coses de feina i aquest amic que va fer allà encara el contacta constantment i no hi ha vegada que no es casi un cosí que no el convidin al casament també, no? Sinó que la família, els vincles són molt importants per a ells. I, de fet, a l'Índia a vegades veus dos nois caminant de la mà pel carrer. Doncs, tal com deia l'Hèctor, Orient en general hi ha un concepte molt més grupal que individualista. La paraula nosaltres és més important que el jo. A Japó també. I a nosaltres ens sorprèn, per això, quan viatgem a l'Índia, jo he estat ara 4 vegades. El primer cop que vaig anar em va sorprendre que en els autobusos i en els trens tothom et preguntés per la teva vida. Primer penses que et volen vendre alguna cosa, però la majoria no et volen vendre res, volen saber de tu. No? I volen saber si d'on ets, si estàs casat i si tens fills. I en un d'aquests viatges vaig conèixer un holandès que estava tan fart d'aquestes tres preguntes que es va fer imprimir una samarreta que posava «Soc holandès, no estic casat ni tinc fills».
Sí, he vist imatges així, jo també, per l'Índia. Sí. En plan de «no vull anar al Rajasthan o al Triángulo de Oro», o aquestes coses que et trobes a Delhi, no?
I Francesc, i durant la vostra gira per presentar Ikigai a l'Índia, us devien fer preguntes també i aportacions de l'audiència molt curioses. Vaig veure fotografies i vídeos amb moltíssima gent.
L'Hèctor va fer unes conferències a Bombay i unes altres a Califòrnia, perquè hi viatja poquíssim, i jo vaig anar més aviat a teatres i auditoris, que hi havia un miler de persones, de vegades. No? Llavors, no havia molta ocasió de fer preguntes, el que sí, els indis són molt ritualistes. Llavors, sempre et posen algú abans, que fa com de presentador o que fa com un acte previ, que eren persones molt més importants que nosaltres, no? I sí que és cert que a les cues que es fan per signar, molts et regalaven el seu llibre autopublicat. Jo vaig veure com una gent jove, molt emprenedora, molt creativa, tothom té clubs de lectura, tothom té clubs de diferents coses, i gent molt entusiasta i molt connectada amb tot el que passa en el món.
I tornant a les lliçons de vida de l'Índia, hi ha alguna lliçó que diguem, és que només perquè abans parlaves també d'altres països i zones del món, hi ha alguna lliçó que podem dir, mira, aquesta només és de l'Índia, només ens ve de l'Índia?
És curiós que les coses que són més de l'Índia, per exemple, el budisme tothom ho identifica amb l'Índia, però em sembla que no hi ha ni un 1% de budistes a l'Índia, si descomptem els estrangers, no? Per mi, jo vaig créixer llegint des dels grans narradors anglesos que havien anat allà fins a autors com a Krishnamurti i molts altres, i lògicament escrits del budisme. A mi el que més m'ha influït a la meva vida és tota la cultura del desaferrament, o sigui, la investigació del propi Siddhartha Gautama en il·luminar-se. Per això hi ha un capítol que l'hem anomenat els 4 desaferraments, perquè molts dels problemes que tenim, si ho simplifiquem molt, venen de buscar com a permanent coses que són impermanents de per si. No? Per exemple, la gent molt jove, quan ets adolescent i els teus amics són molt importants, quanta gent no pateix perquè nota que un amic és més llunyà o perquè va més amb aquella persona que amb tu? No? Llavors, tendim a considerar com a coses ja aconseguides coses que són canviants. No? Llavors, per això aquest capítol per nosaltres era important. Jo potser de totes les lliçons que m'han anat arribant, sobretot de l'estudi del budisme, és la que més m'ha ajudat a viure, intentar no lligar-me a res. I recordo durant la pandèmia, Gaspar, que jo et vaig entrevistar per un llibre,
sí,
i tu em vas dir que havies alleugerit una mica el pes del confinament suspenent el futur, que ja no es parla més de futur, es parla només
d'ara. Sí, perquè em recordo que en aquella època, esclar, perquè és la feina també dels periodistes, no? Tothom especulant de què passaria després, de fins a quin punt els hauria canviat.
Quan tornaran els nens a l'escola, quan podrem viatjar.
També ens hauria canviat la pandèmia, no? Si ens hauria fet millors, no? Dèiem en aquell moment. I bé, ara veiem les conclusions.
Home, a mi sobre això que parleu d'un concepte que vitalment m'hagi impactat, no sé si és únic de l'Índia, però seria el tema del Dharma, no? Que en el llibre també parleu de los vagabundos del Dharma, que és aquestes relacions, també em va agradar molt això del Buddha on the road i fer les connexions, perquè certament és així.
El rotllo de Kerouac.
Amb el hipisme.
Clar, sí, està molt connectat. I los vagabundos del Dharma de Kerouac, pues, és una d'aquestes novel·les iniciàtiques. I la idea del Dharma, no? Que és com connectar amb un propòsit vital, no? Que això també és molt del viatge a l'heroi, la llamada de l'aventura i així, no? I en el llibre, doncs, parleu d'aquests quatre savis i hi ha un moment que es parla Patanjali, no? I els Yoga Sutras, i justament destaquen, pues, això, no? Quan t'inspires en un gran propòsit, en un projecte extraordinari, tots els teus pensaments trenquen els seus lligams i la teva ment transcendeix les limitacions i la teva consciència i acabes descobrint que ets quelcom molt més gran del que pensaves ser, no? I això, en el concepte del Dharma, no és des de l'ambició i l'empoderament ni la supersabidoria i les mil carreres, sinó és quasi des del desandar, des del desfer, des de tu et deixes anar amb el flux de la natura, amb el flux de les sincronies que hi ha al voltant nostre, i de sobte prens una direcció a la teva vida quasi per un cop de cor, una corazonada, una intuïció, i les coses comencen a fluir i tu et sents feliç perquè estàs connectat amb un propòsit, no? I això és el que es diu Dharma. Ara, clar, trobar el propi Dharma és un regal. Qui neix amb el Dharma establert és feliç tota la vida. La majoria, pues, estem picant pedra tota la vida, però a vegades, pues, sí que en aquesta crisi de meitat de la vida o quan sigui, pues més o menys ens donem compte i dius, mira, va, pues igual el meu camí anava cap aquí, i això no té res a veure ni amb els diners que guanyes, ni amb la posició, ni el càrrec, és una qüestió com molt interna, no?
Pots dir-hi també moltes coses, Francesc, al voltant del Dharma, que quadraria molt amb l'Ikigai.
Totalment, no? O sigui, també pels indis, tenir un propòsit a la vida. De fet, la persona que és profundament religiosa ja té un propòsit, perquè ja està dins d'un sistema fins i tot que abarca diferents vides, no? Però, de fet, totes les persones molt espirituals tenen el servei a la comunitat, com part del seu dia a dia. Això també ja és un dharma, és un propòsit també, no? El fet de saber que no estàs sol en el món i que els teus actes intervenen en la felicitat dels altres, no?
Francesc, i per què el títol Namasté?
Perquè és la primera paraula que aprens quan vas a l'Índia, és el primer que et diuen, és un mot que té moltes traduccions possibles i és molt bonic. I em semblava que era la paraula que resumia l'esperit de l'Índia pels estrangers, no? I ens agradava que fos una sola paraula. De fet, l'editor nord-americà estava molt enfadat en aquest títol, no sé si el posarà al final, perquè deia que era molt simple, però els indis diuen que la paraula és perfecta. Tot i que, aviam, en ser una paraula tan popular, segur que trobaríem llibres de cuina, de viatges, que es poden dir igual, no?
Clar. I a veure el Japó, no? També, finalment, quin títol hi posen.
A veure quin li posen, sí.
Bé, per acabar, Alexis, a tu què t'inspira a la paraula Namasté?
A mi la paraula Namasté m'inspira com la reverència i aquest sentit que s'explica molt bé en el llibre de que és la meva ànima saluda la teva ànima, no? I aquesta sacralitat que dèiem que està a l'Índia i la immanència de la que parlava l'Agustí Pàniker queda resumit amb aquesta paraula que té una cosa molt maca, que és que va acompanyada amb un gest, no? Al Japó també tenen un gest similar, no? Però és això de palmes juntes, centre del cor i com un petit moviment de cap, que ja sé que no hi ha temps, però a l'Índia una cosa meravellosa és com mouen el cap,
sí,
per dir que sí, per dir que no, o dir, pues, o sí o no, o todo lo contrario. I te'ls quedes mirant i dius, m'ha dit que sí, m'ha dit que no, no ho sabràs mai.
Per mi, Namasté té molt a veure també amb l'Advaita, no? La no-dualitat.
També en parleu al llibre.
De fet, sí. Namasté és reconèixer la divinitat amb l'altre, però en tu mateix. Mm-hmm. I m'agrada molt l'anècdota de Ramana Maharshi, que el va venir a veure algú que tenia conflictes amb els altres i va dir, mestre, què puc fer per portar-me millor amb els altres? I ell li va dir, no existeixen els altres. I per mi, Namasté, bàsicament el que vol dir, tots som Déu, tots estem junts amb això, i reconec en tu el que és en mi i en el que és en tot, no?
Maharshi, si alguna cosa era directa. Eh?
Molt directa, molt directa.
Sí. Sí que hem d'acabar parlant de les lleis índies de la felicitat. Eh? No les podem passar per alt. Reconeix el que es divia en tu i en els altres. Aprèn dels que en saben. Desprèn-te de tot el que no necessites. Crea el teu propi ashram. Viu amb mindfulness, dieu vosaltres. Coneix-te tu mateix. surt dels cercles viciosos, respira, alimenta el teu cos, la teva ment i el teu esperit i viu tot ara. Com les heu fet, aquestes 10 lleis índies de la felicitat?
Tal com fem l'Ikigai, sempre les fem al final, quan tenim tot el llibre editat, fem una connexió que és només per escriure les lleis. Llavors, anem repassant l'índex i normalment són llibres d'uns 15 capítols, alguns estan interrelacionats, i diem, com podríem resumir tot el que hem dit aquí en una sola llei? Llavors, és una manera de posar un recordatori al final, perquè quan vam fer el d'Ikigai, a mi em van enviar moltes vegades al mòbil com una cosa que viralitzava, que eren les 10 lleis de l'Ikigai. Llavors, ho posem per fer com una referència al lector del que acaba de llegir, bàsicament.
Ara, per exemple, quan dèiem aquest respira, hi ha un capítol dedicat, tal com comentava abans, al pranayama.
Sí, perquè la primera part del llibre és com més històrica, la segona és filosòfica i la tercera és pràctica, i amb exercicis i dibuixos i tot això, amb una petita part de Ayurveda, que lògicament això podria ser un llibre molt extens només d'això, o fins i tot el massatge capilar dels indis, no? Que és el champi, que és poc conegut, però em semblava molt interessant posar-lo.
Després de l'Ikigai, bé, a veure no? Quina acollida té aquest Namasté, que ja teniu contractades com moltes traduccions.
Clar,
no?
Com Ikigai s'ha publicat a 66 països i a la tercera part ha anat molt bé, aquests 22 ja l'han contractat, aquest. Uh-huh. I doncs després, l'èxit literari és sempre imprevisible i passa per casualitat, perquè en aquell moment coincideix que el que l'autor o autors han llançat al món era el que el món estava esperant. Nosaltres no esperem un èxit com Ikigai, ni molt menys, però creiem que forma part de la nostra línia d'investigació, divulgació, treballar amb aquests temes.
Sí, i què en penses tu ara quan veus, no?, que l'Ikigai no només està de moda, sinó que hi ha facilitadors i mestres, entre cometes, d'Ikigai per tot arreu?
Per tot arreu. Perruqueria Ikigai i cafè, n'hem vist a tot el món d'això. Doncs ens fa il·lusió perquè, tot i que era una paraula que existia, ni al Japó es feia servir la pregunta quin és el teu Ikigai, no es feia ni per part dels japonesos. Llavors, s'ha introduït en el llenguatge una paraula que és molt fàcil per recollir una inquietud que tenim tots els éssers humans, i nosaltres estem encantats que hi hagin moltes coses que es diguin Ikigai, però tampoc ens pertany a nosaltres la paraula. Nosaltres només vam fer el primer llibre, no?
Efectivament ha estat un fenomen mundial i també hi ha persones a les quals els ha ajudat a canviar la seva percepció de la realitat, i a viure una mica millor.
Sí, i potser el que més il·lusions fa és que hi ha moltes empreses on ara mateix s'està substituint el terme recursos humans per directors de felicitat. I un amic meu, escriptor, l'Andrés Pasqual, és el director d'un dels màsters més importants que es fa de directors de felicitat per una universitat d'aquestes a distància, no? I el fet que a les empreses, que és on la majoria de persones passen la meitat de la seva vigília, es vulgui posar el propòsit i el creixement personal i l'harmonia de les persones que treballen, això sí que pot fer un món millor.
Gràcies, doncs, Francesc Miralles i també a l'Héctor García per aquest Namasté, que ha publicat en català Entramat, i gràcies a l'Alexis Racionero per haver acompanyat en Francesc, amb el benentès que tu, bé, de les lliçons de vida de l'Índia sempre n'acabes parlant d'una manera o d'una altra en els teus llibres.
Sí, diguéssim que Índia és una font inesgotable de sabidoria, no? I un detall que m'ha agradat molt que ha sortit avui és això de la comunitat, no? Que certament els indis i els orientals tenen un sentit de comunitat molt gran, no? I que això, per contrast, no?, amb allò d'Oriente i Occidente, doncs nosaltres hauríem d'aprendre, no?, a transcendir aquesta idea d'individu i obrir la família i obrir la comunitat. I aquesta cosa de que tots els homes i dones, doncs, podem ser iguals i participem de les coses, no? Que a la Índia es dona moltíssim en els casaments, o això, quan vas a fer una conferència, vaig estar en una conferència amb gent jove i, bueno, i unes abraçades i unes fotografies i un protocol, i després et donen trofeus i medalles i de tot.
Sí.
No, és una cosa al·lucinant.
Ah, sí?
Sí.
Els indis són molt ritualistes.
Molt, molt.
I això és molt bonic perquè això enllaça molt bé amb el que deia Bert Hellinger, que ell deia que a la vida només hi ha dues coses importants que s'han de fer, que és treballar i celebrar. I aquí hi ha molta gent que sap treballar, però no sap celebrar-ho. I ells saben celebrar les coses i saben fer-ho en comunitat. I això és molt bonic de viure.
Sí. També és una altra gran lliçó, de l'Índia. I aquest documental que vas fer...
Aquest documental es pot veure a Filmin. De fet, és un documental, home, és una petita joia perquè surt gent que ja no hi és, no? Pues no sé, està el Raymond Paniker, el meu pare, el Marc Dikoski, que és un senyor que ara és molt gran, que és catedràtic de tantra, que està a Benarés. Es va fer, pues, em sembla que era el 2005-2006, i està a Filmin.es, es diu Rubber Soul, i una mica pues, era això, un viatge a la Índia, dient, bueno, i per què la gent va voler anar a la Índia, no? Llavors el punt de sortida és en la generació hippie, perquè els Beatles van anar a Rishikesh amb el Maharishi, i allò va ser la porta d'entrada, no? Però de viatges a la Índia després se n'han fet moltíssims, no? En aquell temps, després, i contemporanis, no? I sempre hi ha alguna cosa,
i
no?
I Hermann Hesse.
Home, Hermann Hesse i Siddhartha,
molt,
clar.
Va popularitzar molt la Índia, sí. Perquè la novel·la Siddhartha era de les més venudes dels Estats Units durant molts anys.
Sí.
El mirarem, el documental, amb moltes ganes. I, Alexis, clar, cites els Beatles també van obrir moltes consciències.
La veritat és que sí, jo crec que els Beatles són un mite, una icona popular, i a veure, doncs George Harrison era com la imatge de l'orientalisme, i John Lennon del pacifisme, i Ringo del gamberrismo divertido, i Paul, pues, no sé, del senyor creador, no? Però encara que això sigui una pel·lícula nostra, ells pues, van servir per transmetre moltes coses, no? I que ens arriben avui en dia, i la música és un mitjà fantàstic per connectar amb coses com aquestes, no?
Bé, doncs hem tingut una conversa molt oberta, amb moltes digressions, però, com deia un escriptor, el Bioy Casares deia, per les digressions hi entra la vida, eh? Per tant, benvingudes sigui.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Fins una altra. Francesc Miralles, Alexis Racionero. Els oients i les oients també, moltes gràcies. En nom de Blanca Busquets, el guió, de Nàdia Roig, a la producció, i d'en Josep Maria Campillo, a la realització tècnica. Una abraçada.